Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96. Canvi d'estil, canvi d'aires, canvi de format. Adquireix el teu nou exemplar de Catalunya Cristiana a la teva parròquia i tindràs a les teves mans el primer número amb el nou format. Busca'l. També pots subscriure-t'hi a catalunyacristiana.cat i al 93 409 28 10. Redescobreix-la.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Els frares caputxins d'Arenys de Mar celebren els seus 400 anys. Avui mantindrem una xerrada amb el pare Fra Valentí Serra, que és el director de l'Arxiu dels Caputxins de Catalunya. Benvinguts. Comencem, com és habitual, escoltant el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Tercer diumenge de Pasqua. Primeres comunions. El temps pasqual és també el moment de les primeres comunions a la majoria de parròquies. Els que hem celebrat i els que celebren les eucaristies i els responsables de la catequesi vivim aquestes celebracions amb goig i alhora amb preocupació i neguit. Són celebracions de goig, perquè una bona colla d'infants que s'han preparat a la catequesi comencen a combregar i poden participar plenament de l'Eucaristia. Ells, en general, estan atents i són conscients de la importància de l'acte. Si s'han preparat bé i s'han posat a punt mínimament per la celebració, la viuen de veritat, tal com els correspon a la seva edat. Certament que la primera comunió ha de ser una festa, però una festa cristiana. Quan parleu de la primera comunió, cal remarcar sobretot la celebració de la missa, el fet de combregar amb Jesucrist i no centrar-se tant en l'àpat, els regals, els vestits. Pares, digueu al vostre fill o filla, a la vostra manera, que fer la primera comunió és un pas molt important per la seva vida. Per l'Església ja se'ls considera amb capacitat per començar a combregar. Ja coneixen Jesús, se senten estimats per ell, saben com estimar-lo i ara el podran rebre en el pa consagrat. Feu-los descobrir també que combregar amb Jesucrist és un gran regal, el millor regal. És molt important que els diumenges abans de la primera comunió, si és que no ho feu habitualment, participeu en la missa de la parròquia. Això us ajudarà a conèixer les persones, l'ambient, els cants, les pregàries, les parts de la missa. Procureu fer amb el fill o la filla una pregària breu els dies abans de combregar. Per exemple, Senyor Jesús, amic, d'aquí uns dies us podré rebre per primera vegada, us estimo. Amén. Sobretot, feu-la junts. Recordeu que el vostre capteniment durant la celebració és fonamental. Si us veuen atents, participatius, els vostres fills també hi estaran. La preocupació i el neguit es produeixen la majoria de vegades per la participació de familiars i altres convidats. Potser alguns no acostumen a participar en la missa dominical i, per tant, no entenen la celebració ni la viuen amb un esperit participatiu. D'aquí el soroll, les converses i altres actituds que dificulten el desenvolupament de la celebració amb pau, serenor i respecte. Per això molts preveres sofreixen en aquests actes, perquè no poden celebrar en les condicions adequades. Quan convideu familiars, manifesteu-los que és una festa cristiana. Recordeu-los que l'Església, durant la celebració, han de mantenir actituds de respecte i de col·laboració amb els que en són responsables. No ajuda gens que el mossèn o altres catequistes hagin de demanar i pregar silenci per mantenir l'ambient adient, que ajudi a tothom a viure-la. Els que fan la primera comunió ja saben que després de la primera ve la segona, la tercera i la de cada diumenge. També han après que cal confiar més en Jesús i que això s'ha de notar en el seu comportament, a casa, a l'escola, amb els amics. Els infants es preparen mitjançant el sagrament del perdó, que per als pares també és una bona ocasió de participar en la celebració de la penitència per confessar-vos. Potser alguns hi trobeu dificultats. Fa temps que no hi heu anat, no sabeu què dir, com manifestar els pecats, us fa una certa angoixa i vergonya. Que aquests entrebancs no us bloquegin. Adoneu-vos que aquest pot ser el millor moment per experimentar el perdó i la pau de Déu. I fins el proper diumenge, si Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Maria Carme Ferrer, que és presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya i gerent de la llibreria Empúries de Girona. Benvinguda, Maria Carme.
Bon dia.
Benvinguda, quan vulguis.
Mira, us vull recomanar un llibre que se'n diu Tornaràs a Alaska, de la Kister Hanna. És la mateixa autora que el Rossinyol. Tornaràs a Alaska és la història d'un matrimoni que tot funciona molt bé fins que ell té d'estar uns quants dies, bueno, una temporada, a Vietnam. Al tornar, canvia completament i es desfà una mica la família, fins que troba el seu canvi i procés millor a partir que se'n van a viure tots tres a Alaska. Un altre llibre que us volia recomanar és Dulce Hogar, de la Dorothy Garfield. És un llibre preciós per entendre el paper de la dona a la família. Una dona que és capaç de treure la seva família endavant als anys 20, i penso que és un llibre extraordinari. També havia pensat en la novel·la de Sant Jordi, que és molt divertida i és viure un Sant Jordi a partir de Màrius Serra. I penso que podríeu passar també una bona estona.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Avui parlarem amb el pare Fra Valentí Serra, que ha escrit diferents llibres i articles sobre herbes remeieres. Però no el tindrem per parlar d'aquesta vessant etnogràfica, sinó de la presència dels pares caputxins a Catalunya, i en concret a Arenys de Mar, que celebren els seus 400 anys. Amb nosaltres, doncs, el pare Valentí Serra. Benvingut, pare Valentí, pau i bé.
Déu vos guardi, pau i bé.
Enguany s'està celebrant el quart centenari de presència caputxina a Arenys de Mar. Sí. Com s'està visquent, sí, aquest centenari?
El 1618, això, els frares d'Arenys de Mar han fet una comissió organitzadora on hi intervé de manera molt directa el pare Jacint Duran, que durant molt temps ha estat el guardià superior de la comunitat d'Arenys, també ha estat uns anys provincial, que amb diàleg amb grups de joves, amb membres també del Tersor, dels terciaris, i sobretot amb la comunitat, esclar, de frares, s'ha preparat, doncs, tot un any, que en diuen l'any caputxí, en què entorn d'aquests quatre segles de l'arribada dels frares a Arenys de Mar s'han organitzat activitats diverses de caràcter cultural. Doncs alguna exposició, alguna conferència, alguna obra de teatre, i sobretot hi haurà, doncs, una missa d'acció de gràcies que presidirà el senyor bisbe de Girona el dia de Sant Antoni, el dia 13 de juny, i la cloenda del centenari, doncs, serà, doncs, per la festa de Sant Francesc, en què, doncs, es farà com un balanç d'acció de gràcies.
Per què és tan antiga aquesta comunitat? Va ser la primera de Catalunya?
No. Ui, els caputxins vam arribar al 1578, i 40 anys després hi ha la fundació d'Arenys de Mar. Va ser una fundació, doncs, d'una certa complexitat. La població que feia, no feia massa, que s'havia desvinculat de l'Arenys de Munt i havia nascut doncs, el barri, diguéssim, marítim, no? Arenys de Vall o Arenys de Mar, entorn de la parròquia de Santa Maria, van demanar caputxins, una fundació. Ho van demanar el 1609. I el capítol provincial, que estava presidit pel ministre general, Jeroni de Castelferretti, va acceptar la fundació. Però no tirava endavant per un doble motiu. Primer, perquè els frares menors observants, popularment doncs, franciscans, també hi volien fundar, i perquè no hi havia, diguéssim, les rendes o les almoines suficients per posar en marxa una fundació. I es anava retardant. Però en el 1617 hi va haver un canvi de bisbe aquí a Girona, va venir el bisbe Onofre Reart, i va com volgué, diguéssim, fer d'àrbitre, i davant del doble interès entre els framenors observants i els framenors caputxins, va decantar la fundació a favor dels caputxins. I aleshores, això va, d'alguna manera, com accelerar l'interès fundacional de nou en els observants i en els caputxins. I davant d'aquesta situació, els frares caputxins van apressar, van accelerar la fundació. Diu, bé, ara el bisbe ens ha dat permís, s'ha decantat a favor nostre, els observants també hi voldrien ser-hi, hem de fundar, sigui com sigui. I el pare Lleó d'Areny, no d'Arenys, Lleó d'Areny, Areny del Lledó, que és una població de Terol, que era el vicari provincial amb residència a Barcelona, va posar-se en contacte amb el guardià, amb el superior del convent de Girona, que aleshores estaven a les ermites, que era el pare Sebastià de Vic, que es fes present immediatament a Arenys de Mar per tirar endavant fos com fos aquesta fundació. Es va reunir el pare Sebastià de Vic, guardià del convent de Girona, amb el rector, amb els membres de la Universitat d'Arenys de Mar, i van per veure com articular aquella fundació. I en veure que hi havia, diguéssim, interès, l'endemà mateix d'aquella reunió, el dia 7 de febrer de 1618, va plantar la creu fundacional. I la va plantar al costat de la capella de la Pietat, que un beneficiat, mossèn Pere Jornet, va cedir provisionalment els caputxins perquè poguessin sojornar, viure, mentre no edificaven el convent perquè no tenien on anar, ni tenien encara les almoines per fer el convent. I els caputxins, acollits per aquest beneficiat a la capella de la Pietat, que és on ara hi ha el famós cementiri de Cinera, hi van viure doncs, quasi 2 anys i mig. I es va posar la primera pedra, diguem, la primera pedra del convent, a prop d'on ara hi ha la granja avícola Paraíso, allò que en diuen la plana del convent. Allà van posar la primera pedra amb uns terrenys que havia comprat Antoni Ferrer, que era un diputat de la Generalitat. I allà es va edificar el convent posant la primera pedra el 8 de febrer de 1620. Els cronistes diuen que era el més pobre de tota la religió. Era tan pobre que 12 anys després, en el 1632, el van haver de deixar i fer-ne un de nou on ara hi ha la granja avícola Paraíso, que va ser el convent que va sobreviure fins a l'exclaustració de 1835. Amb l'exclaustració...
Ara, l'actual de quan és?
Ara ve l'actual. L'actual el va començar durant l'exclaustració en uns territoris, un terreny totalment veí a la plana, o a la finca del costat, era d'un frare arenyenc, dos frares, vaja, Ramon Pruna, d'Arenys de Mar, que va ser missioner a Veneçuela, i el seu germà Joan Baptista Pruna, que d'alguna manera, emparant-se amb les possibilitats que donava el concordat de 1851, que permetia obrir cases per la formació de missioners, a la seva casa natal hi va fer un conventet que en van dir la casa missió, per formar-hi missioners amb destinació a Mesopotàmia. I la reina Isabel II ho va autoritzar el 1863. Però aquesta presència, com tantes altres, amb la revolució de la septembrina de 1868, es va haver de deixar. Però amb la restauració alfonsina, el mateix pare Ramon Pruna va aconseguir ja d'Alfons XII una reial ordre en què permetia que els frares podien vestir l'hàbit caputxí, portar la vida caputxina i restaurar doncs, solenament la vida conventual en el 1879. I aquest va ser el convent, diguéssim, de la restauració. Però com que l'estructura de la casa missió era bastant feble, en el 1915 aquest convent amenaçava ruïna. Aleshores van traslladar el noviciat al convent de Manresa i sota la direcció del senyor Bassegoda van edificar el convent actual d'estil neogòtic i es va inaugurar l'any 1929.
1929 és l'actual.
Sí, i el Pla Guerra es va convertir en l'església interior de fusteria. No l'han cremat, es va reaprofitar tot l'edifici i després la guerra es va poder, diguéssim, retornar.
Vostè és una autèntica enciclopèdia.
Oh, no, soc l'arxiver, deixo els documents, soc l'arxiver. És la...
Parli'ns una mica dels caputxins. D'on proveniu els caputxins? De Sant Francesc, però...
Esclar, els caputxins però, són però, una reforma.
Quin és el vostre carisma? Sou una reforma dels franciscans?
Sí, a veure, així com...
A nivell normal de carrer, eh?
A nivell de carrer, us ho explicaré a nivell de carrer. A veure si amb un exemple. Així com en els benedictins hi ha els cistercencs, que és una reforma, és a dir, hi ha Poblet i Montserrat, o hi ha Montserrat i Solius, tots són benedictins. Tots tenen la regla de Sant Benet, tots són de la mateixa espiritualitat monàstica, però hi ha una reforma medieval forta, que és el cister, no? Que accentua doncs, aspectes d'austeritat, doncs, de pobresa, coses, diguéssim, de fesomia pròpia. No? Igualment en el franciscanisme. Hi ha la mateixa regla, però hi ha com tres famílies, no? Els que s'anomenen conventuals, que estan en els llocs franciscans, i les ciutats, que són una tendència que ja es va estructurar en vida de Sant Francesc, una presència de frares a les ciutats, en vida doncs, de convent, en vida d'estudi. Després hi ha els frares que podríem dir observants, que va ser una tendència que també més o menys ja es vivia en temps de Sant Francesc, més orientada doncs, a l'austeritat o una mica els eremitoris, una vida doncs, com més lligada als orígens, potser del franciscanisme més primitiu. I en el 1528, 1525, és quan comença, i 1528 és quan hi ha la butlla d'aprovació dels caputxins, neix encara una altra reforma interna que vol retornar, passats ja uns quants segles de Sant Francesc, vol retornar a l'ideal primitiu. De pobresa, d'austeritat, d'oració, d'entrega al poble, de vida senzilla, que són els caputxins, que l'hàbit dona nom a la reforma, perquè fixant-se en aquelles antigues pintures que veien a Assís, aquells frescos, aquells hàbits tan senzills, aquella austeritat, aquella candorositat de la vida franciscana dels orígens, van voler reviure aquella situació. I això, doncs, el Sant Pare els hi va autoritzar i van ser realment molt populars a Itàlia i ben aviat fora d'Itàlia, abans que va per tot Europa.
Molt bé. I els caputxins a Catalunya on esteu? A Manresa, a Arenys de Mar, o on més?
El convent, el que teníem el protoconvent, el primer és el de Sarrià, que és el 1578. També. Llavors també estem a l'avinguda Diagonal de Barcelona, que és on hi ha la Casa Provincial, que és el convent de Pompeia, que el va fundar el pare Robert Maria de Manresa, que va ser secretari del cardenal Vives el 1908, intentant adaptar a Barcelona el que es feia al santuari de Pompeia d'Itàlia, que és una mica com d'irradiació social. Per això l'edifici que va fer, el que va dissenyar Senyer, té aquella forma de xamfrà tan curiós, no? Que una part dona cap a la zona, diguéssim, de l'Eixample, de la Barcelona rica, i l'altre cantó dona cap a la barriada de Gràcia, on hi havia la menestralia i els obrers. Què feia el pare Rupert, doncs? Atreure la burgesia barcelonina i el món cultural i polític per franciscanitzar-la, per dotar-la d'un doncs, esperit franciscà que els portés a interessar-se pels pobres i, amb els diners de la burgesia, poder fer obra social a favor de la barriada de Gràcia, amb escoles, dispensaris, patronats doncs, pels obrers, una cosa doncs, de model, diguéssim, italià ja de catolicisme social modern. Llavors també estem a Barcelona, al convent de l'Ajuda, al carrer Baix de Sant Pere, que és un santuari marià en el cor de la ciutat, que és una de les poques mares de Déus trobades en les ciutats. Hi ha la del claustre de Solsona, la de l'Ajuda de Barcelona i poques més en les ciutats. I aleshores també estem al peu de Vallvidrera, al peu del funicular, que diuen que es va crear, ara fet, ja s'han celebrat 60 anys, d'una parròquia en un barri doncs, totalment en aquell moment doncs, obrer, doncs, de treballadors del tren de Sarrià, i que hi havia doncs, també bastantes doncs, barraques, bastant suburbial. Doncs, allí els caputxins, a petició del bisbe Modrego, van edificar-hi doncs, una parròquia que es va dedicar a Sant Joan de la Creu, a petició del...
I Arenys de...
Llavors, Arenys de Mar, que hi ha...
Arenys de Mar, quina tasca feu, Arenys de Mar?
Arenys de Mar, i ens en descuidem Palma de Mallorca, Igualada, i Arenys de Mar. Arenys de Mar hi ha el noviciat, la casa de
formació. Teniu els novicis.
Sí, i els estudiants, la casa de formació. Arenys de Mar, doncs, d'alguna manera, doncs, tots els religiosos hi han passat doncs, els anys de formació i tots en tenim doncs, un record doncs, molt, molt agraït, doncs, perquè doncs, és un lloc molt entranyable i on sentim molt la proximitat, l'escalf i l'estimació de la gent de Arenys de Mar. Vull dir, els frares ja són molt populars, molt estimats, i en aquest any centenari, dit així, any caputxí, doncs realment la població s'hi ha volcat. Em penso que en l'acte inaugural que jo no hi vaig poder ser, va ser on es va verbalitzar ja públicament, l'alcaldessa va dir que els frares els hi donaria la medalla d'or de la ciutat, doncs per tots aquests quatre...
Per tant, tothom qui vol ser caputxí va al convent que teniu Arenys de Mar.
Ah, sí, clar, és el noviciat. Ha de passar la formació, esclar. Sí.
De tot Espanya
no.
És... De tot Catalunya,
Catalunya.
De tot Catalunya. Són molts el noviciat d'Arenys de Mar?
El noviciat, doncs, en aquest moment deuen ser un parell de postulants i 3 o 4 estudiants, un grupet, sí. Sí.
De tot Catalunya, Déu-n'hi-do.
Sí, de Catalunya. Sí, no, nosaltres, no, ja ho diu, el mestre de novicis a les 9 és el pare Lluís Àngel de Rom, que ha estat molts anys superior a Palma de Mallorca, i fins ara ho era el cadis provincial, el pare de Barrey, llavors anteriorment havia sigut el pare Jacint Duran, i nosaltres, ja ho diem, no ens podem queixar, tenim un degoteig de vocacions, però un degoteig constant. No hi ha hagut mai el noviciat tancat, sempre hi ha hagut algun postulant, algun novici, i... Gràcies a Déu, les vocacions que han tingut aquests últims anys són vocacions realment molt maques, autèntics regals de Déu, uns nois, vull dir, molt macos i que, vull dir, garanteixen la pervivència del carisma franciscà a Catalunya i de la tradició caputxina a casa nostra, i tant.
Vostè, Fra Valentí, vesteix amb hàbit marrón i amb barba. Tots els caputxins aneu pel carrer amb hàbit marrón i amb barba o no?
Bé, va una llarga temporada que jo era sol, però ara la gent jove veig que torna a recuperar l'hàbit, cosa que m'alegra molt, perquè ens dona identitat. La gent ens pot identificar per allò que som, ens pot cridar pel carrer sempre que passem, perquè ens veu a quina família doncs, pertanyem.
I tots porteu barba llarga o no?
A veure, això ho deien les constitucions antigues. Diu, déjense crecer la barba, que és cosa viril i muy apostòlica, i no se la recorten a modo de los seglares. És a dir, que no se la arreglin, que siguin unes imatges penitents. Ara, a les constitucions actuals diuen que hi ha pluriformitat. Si algú no la vol portar, no la porta. Però és tradició. De tenir un cos, diguéssim, no...
De totes maneres, Fra Valentí, això, aquesta pregunta li hauran fet 50.000 vegades, quan entra vostè al metro de Barcelona, tothom se'l deu mirar, no?
Sí, però jo ja no em faig cas. Si algú se m'aproxima, doncs de seguida establim conversa, però jo no... A mi m'agrada que la gent m'identifiqui per allò que sóc, i sempre ho he dit, l'hàbit caputxí, a mi personalment, m'ha ajudat a viure la pobresa, perquè a sota de l'hàbit, jo porto la roba que la gent dona per Càritas, jo ho porto sota l'hàbit. Porto la roba dels pobres. Allò que donen a la porteria del convent, jo m'ho poso a sota l'hàbit. Aprofito la roba que donen pels pobres. M'ajuda a viure la pobresa.
Però també hi ha caputxins que van poc carrer sense hàbit.
També, la majoria, però jo crec que això tornarà.
Moltes gràcies, pare Valentí. Estaríem, la veritat, molta estona parlant amb vostè, però el temps apremia. Hem parlat d'aquests 400 anys de la presència dels frares caputxins a Arenys de Mar. Des d'aquí volem saludar els nostres amics del Maresme i, en particular, els amics que ens escolten des de Ràdio Arenys d'Amunt, que passen el programa des de fa una bona colla d'anys i que els hi tenim gran estima. Gràcies, pare Valentí Serra. Ens tornarem a retrobar segur en una altra ocasió.
Disposar, gràcies.
Això és Església Viva.
mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Del 13 al 25 d'aquest mes hi ha el termini per preinscriure els nostres fills a la classe de religió. Tot seguit, el delegat episcopal d'ensenyament del Bisbat de Girona, Pere Micaló, ens explica les raons per apuntar-los. Benvingut, Pere, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Quan vulguis.
Bé, la pregunta és si apunto o no apunto el meu fill a la classe de religió. I aquesta pregunta ens va apareguent any rere any per aquestes dates de les preinscripcions. El fet de qüestionar-nos-ho ja és important, independentment del que decidim. I a vegades aquesta decisió no és del tot fàcil. Hi ha disparitat de criteris familiars, o bé, quan mirem rendibilitat, veiem que la rendibilitat és escassa, poc interès social, els companys no s'hi apunten. Tot això fa un cúmul de circumstàncies que facin que sigui una decisió a vegades complicada. Potser dir unes idees, 5 punts, per pensar-hi una mica, per reflexionar-hi una mica, per si ens poden ajudar. La classe de religió no ha de ser només per als fills de les famílies creients. Pot haver-hi una persona que no sigui creient, no obstant doncs, que li interessi el fet cultural religiós i que apunti el seu fill a la classe de religió. Un segon aspecte és que el docent de religió és un especialista en aquesta matèria i un especialista ben format a nivell personal i també a nivell acadèmic. Això fa que la classe de religió doncs, garantim una qualitat doncs, important. També un altre aspecte seria referit als continguts que s'hi aprenen, que han de ser un coixí per poder aprendre altres matèries, per exemple, història, art, literatura, fins i tot la plàstica, la música, biologia, aspectes doncs, de la filosofia. Doncs aquest coixí que s'adquireix a la classe de religió ens ajuda en altres assignatures. La religió a l'escola també ens ajuda en l'adquisició i la vivència de valors i virtuts, els quals ajuden a conviure i a respectar els altres. El que diguem sovint, doncs hem de conèixer altres maneres de pensar, precisament per conèixer, però també per poder respectar. El fet de la coneixença doncs, porta que els puguem respectar amb més coneixement de causa. I, finalment, una de les qüestions seria si aprèn a la classe de religió una sèrie de continguts que són elements bàsics que han configurat la nostra societat. Qui és Jesucrist? Què és la Bíblia? L'Església? Etc. Són uns termes que ens ajuden a entendre moltes coses de la nostra societat. Bé, són només unes idees, 5 idees, que ens poden ajudar a reflexionar-hi i a discernir si hem d'apuntar o no el nostre fill a la classe de religió.
Anem tot seguit a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 15 d'abril. Amb nosaltres, mossèn Joan Soler, que és rector d'Arenys de Munt. I també rector d'un santuari que tens dedicat a Lourdes.
Sí, senyor, i tant que sí, amb molta devoció.
La mare
sí,
de Déu
el cuida molt bé, la Núria Vilaró, i una Gemma, ho porten de perles, allò. Sí, sí, una, escolta, molt bé.
Bona Pasqua, Joan.
Merci, merci.
Quan vulguis.
Diu, els deixebles tornaven a casa després del fracàs, fins que algú els hi va obrir els ulls. I van tornar a canviar la direcció i se'n van tornar cap a l'assemblea. Estaven explicant el que havien vist, el que havien sentit, però encara no ho havien entès en el més profund del seu cor. I de sobte, Jesús apareix de nou. Sí, tantes vegades com faci falta. Tantes vegades vindrà a veure'ns per assegurar-nos que és viu, que està enmig nostre, que no ens cal tenir por, que hem de convertir-nos de veritat, i una alegria immensa omplirà els deixebles. Perquè la trobada amb Jesús o ens omple d'alegria o no és veritable trobada.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.